Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Dissabte, de jornada de reflexió a l'estat espanyol de cara a les eleccions europees de demà. Els més de 2.900 col·legis electorals obriran a les 9 del matí a Catalunya i 5,7 milions de persones estan cridades a votar al territori. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Adrià. A Irlanda i a la República Txeca van votar ahir. Avui ho fan a Letònia, Malta i Eslovàquia, a més d'Itàlia.
D'altra banda, un jove de 18 anys, veí de Llagostera, ha mort atropellat aquesta passada mitjanit a la C-35 en terme del mateix municipi del Gironès.
Amb aquesta víctima ja són 51 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
El Ministeri d'Interior francès ha autoritzat avui la reobertura del Coll de Banyuls i tres passos fronterers més, el Coll de Manrella, la Ruta de la Vinyola i el Camí d'Aja entre l'Empordà i la Cerdanya.
Aquestes quatre carreteres estaven tallades des del gener de l'any 2021 per combatre la immigració il·legal i l'amenaça terrorista, segons ha explicat la prefectura dels Pirineus Orientals.
Moment ara per conèixer la previsió del temps i alerta perquè es preveuen precipitacions importants aquest cap de setmana, tot i que especialment a partir d'aquesta nit de dissabte a diumenge i el dia de demà. Més tranquil, en principi, la jornada d'avui. Sergi Càrceles.
Aquest dissabte estem tenint altes temperatures. De fet, avui s'arribaran a màximes superiors als 30 o 32 graus a les terres de Ponent i a la costa farà molta xafogor amb una humitat bastant elevada. El que també tindrem seran algunes ratxes de vent que arribaran fins als 50 km per hora i les pluges arribaran sobretot a l'extrem oest del país, és a dir, a l'interior terra endins a partir del vespre. Seran ruixats que s'endinsaran i arribaran també a la Noguera, al Pirineu i Prepirineu a la matinada i després, a la tarda, s'extendran amb bastanta força a l'àrea metropolitana de Barcelona i també a les comarques gironines. De fet, demà baixaran molt les temperatures respecte avui.
N'estarem pendents. En esports, en bàsquet, Roger Grimau no seguirà la banqueta del Barça. El club ha decidit rescindir-li el contracte que el vinculava a l'entitat fins al mes de juny de l'any vinent, el 2025.
I en bàsquet, també important, que el Força Lleida juga aquest vespre a 14:45 a Madrid. La semifinal de la Final Four per l'ascens a l'ACB contra el San Pablo Burgos.
A tot això, el Barça d'en Boll juga aquesta tarda a les 6 a Colònia la semifinal de la Champions contra el Kiel alemany. En hoquei patins, a la 1 d'aquest migdia, ha arrencat la final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Iberdrola femenina entre el Fraga i el Palau. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. Dissabte de jornada de reflexió a l'estat espanyol de cara a les eleccions europees de demà.
Els candidats opten per esvergir-se i descansar després d'una campanya en què alguns d'ells han recorregut força l'estat espanyol, mentre que altres han recorregut més Catalunya. Tots ells aprofiten el dia d'avui per fer el que menys han pogut fer, dedicar temps d'oci a estar amb la família o amb els amics. A més, alguns altres opten per fer alguna activitat cultural o esportiva, com ara anar al teatre, llegir, fer un cim o anar en bicicleta.
A Irlanda i a la República Txeca van votar ahir. Avui ho fan a Letònia, Malta i Eslovàquia, a més d'Itàlia, que juntament amb la República Txeca són els únics països on es vota durant dos dies.
Els europeus han d'escollir els 720 representants al Parlament dels 27. En total, uns 370 milions de ciutadans estan cridats a les urnes en aquests comicis. A Catalunya han de votar 5.700.000 votants, un de cada 100 votarà per primer cop.
El vot per correu en aquestes eleccions europees s'ha doblat respecte als anteriors comicis. Avui s'ha presentat el dispositiu que demà farà possible les votacions. I de moment les xifres del vot exterior són més altes que en els comicis del 2014. Més de 592 espanyols ja han votat per correu.
A Catalunya s'habilitaran més de 2.900 col·legis electorals, cobriran les 9 del matí fins les 8 del vespre. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Norma Lebrero.
En aquestes eleccions, l'estat espanyol tindrà 2 eurodiputats més que les anteriors eleccions, 61 en total. Això és pel Brexit. Els parlamentaris de la Gran Bretanya ja no hi són i s'han repartit els seus escons entre els països membres. Fins avui, 592.000 espanyols ja han votat fent servir el vot per correu, una xifra que dobla les dades del 2014, les darreres eleccions europees que es van celebrar sense coincidir amb altres eleccions com municipals o autonòmiques. Un auguri del que podria passar amb la participació final? respon Susana Crisóstomo, subsecretària del Ministeri d'Interior.
Hecha con esas elecciones europeas del 2014, el dato pues prácticamente sería el doble de los votos emitidos por correo. De ahí a aventurar el efecto sobre la participación total, pues mejor ser prudentes y esperar a tener los datos el día de mañana.
Alguns col·legis electorals a altres països europeus no tanquen fins les 10 de la nit, com a Itàlia. És per això que demà no es començaran a donar resultats fins les 11 de la nit.
I a partir d'aquesta hora, quan tanqui l'últim col·legi electoral d'Itàlia, es començaran a saber els resultats. El repartiment definitiu d'escons no se sabrà, però, fins passats uns dies. Ens en dona més detalls Helena Puigdueta.
En aquests comicis cada estat vota els seus representants al Parlament Europeu, la cambra que aprova les normatives, les lleis, que afecten tota la ciutadania de la Unió Europea. En total, es presenten 33 candidatures i la majoria estan afiliades a un partit polític europeu. Actualment hi ha 7 partits que conformen el Parlament Comunitari. El Partit Popular forma part del grup dels populars europeus, el partit amb més escons, mentre que el PSOE és dins l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates, el segon partit amb més representació. Esquerra Republicana es troba al grup dels Verds, juntament amb Bildu i el BNG, mentre que Ciutadans i el PNB s'inclouen dins dels liberals, Renovar Europa i Podem, al grup d'Esquerres. Els tres eurodiputats de Junts per Europa, liderats per Carles Puigdemont, van optar per no adscriure's a cap grup, mentre que l'extrema dreta de Vox s'inclou dins dels conservadors i reformistes europeus, juntament amb la formació de la ultradretana italiana Giorgia Meloni. A Espanya, el PSOE va guanyar les darreres eleccions europees el 2019, mentre que a Catalunya el guanyador va ser Junts, amb una participació de prop del 61%. Un cop triats els nous eurodiputats, la nova legislatura començarà el 16 de juliol i en la primera sessió plenària el nou Parlament triarà un nou president o presidenta de la institució entre el 16 i el 19 de juliol.
Sigui quina sigui la majoria que es conformi al Parlament Europeu que surti d'aquestes eleccions, hi ha diversos reptes que haurà d'afrontar la Unió Europea per afrontar el futur.
Entre els més rellevants, l'economia, el model d'integració i la política migratòria. N'hem parlat amb el professor Héctor Sánchez Margalef, investigador del Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, també conegut com el CIDOB. Ens explica Carme De Fez.
Un dels principals reptes que haurà d'encarar la Unió Europea és continuar sent competitiva davant de gegants com els Estats Units, que ha augmentat el seu proteccionisme, o la Xina. Per plantar cara a l'economia europea s'hauria d'adequar fent inversions que no tots els països estan disposats a fer.
Pocs països volen o s'han posicionat a favor d'ampliar el pressupost de la Unió Europea. I hi ha molts estudis que expliquen que les grans inversions que ha de fer la Unió Europea i els seus estats membres per ser competitius en aquest món en el que ens estem encaminant no són suficients amb el pressupost europeu que tenim, no? I per tant s'hauria d'augmentar el pressupost per poder fer front a aquestes inversions. No hi ha acord amb això, per tant, un altre gran repte econòmic d'aquesta legislatura que ve és que quan es comencin a discutir el nou marc financer plurianual es posi sobre la taula si realment es pot competir econòmicament amb la Xina i amb els Estats Units sense dotar de més múscul econòmic al pressupost de la Unió Europea.
Depenent de quina majoria es conformi a les eleccions europees, es podrien veure canvis d'escenaris importants, cedir sobirania a Europa o reforçar la dels estats, abordar l'ampliació europea de forma més conservadora o mantenir l'actual. La pujada de les forces d'ultradreta podrien canviar el rumb.
Ara mateix els caps d'estat i de govern que s'asseuen al Consell Europeu, és veritat que els que tinguin un partit de dreta radical competint en l'àmbit nacional poden tenir més reserves, diguéssim, a fer avenços en la integració europea perquè electoralment els pot penalitzar a nivell nacional. Per tant, és veritat que si en aquests últims 5 anys la integració europea ha avançat força, en aquests 5 anys que venen és més difícil que la veiem avançar amb aquests passos tan ferms que hem vist fins ara.
El Parlament Europeu serà l'encarregat de legislar conjuntament amb el Consell de la Unió Europea. Aquestes institucions conviuen amb el Consell Europeu, integrat pels caps d'estat o de govern dels països membres, que estableix la direcció política i prioritats de la Unió. I la Comissió Europea, que és el principal òrgan executiu europeu i pot proposar noves lleis al Parlament i al Consell d'Europa.
A tot això, ADIF i Mossos d'Esquadra reforçaran la vigilància de la xarxa de rodalies per evitar que en la jornada electoral de demà diumenge es torni a repetir el caos ferroviari de la jornada electoral del 12 de maig, quan un robatori de coure va impedir el desplaçament normal de milers de ciutadans.
ADIF i Mossos d'Esquadra protegiran els punts clau de la xarxa ferroviària per garantir que no hi hagi cap manipulació ni incident que pugui dificultar la mobilitat dels ciutadans a la jornada electoral. Ferrocarrils de la Generalitat també reforçaran la seguretat a 18 punts del seu traçat.
De fet, precisament aquesta matinada, un nou robatori de coure a les vies entre la Pobla de Montornès, el Tarragonès i l'Arbós, al Baix Penedès, ha provocat retards en 9 trens de llarga distància i AVE.
La circulació s'ha restablert cap a 2:15 del matí, però els trens afectats han patit un retard d'uns 13 minuts de mitjana. El robatori ha afectat a la línia de trajecte de l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona i Barcelona Sants.
Parlàvem de mobilitat i hem de lamentar una nova víctima mortal a les carreteres catalanes. Un jove de 18 anys, veí de Llagostera, ha mort atropellat aquesta passada mitjanit a la C-35 en Terme del mateix municipi del Gironès, quan anava a peu per la via.
El succés ha tingut lloc al punt quilomètric 95,9 d'aquesta via, en sentit Cassà de la Selva, quan per causes que encara s'investiguen s'ha produït aquest atropellament al vianant per part d'un cotxe que ha acabat amb la vida del jove. Els Mossos han rebut l'avís poc abans de l'una de la nit i han desplaçat 4 patrulles. També hi han assistit dues dotacions dels bombers, dues ambulàncies i la policia local. Amb aquesta víctima ja són 51 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Precisament un accident a la P7 amb un camió accidentat a Subirats, l'Alt Penedès, ha provocat un matí de retencions en aquesta zona en sentit sud que han arribat a ser de fins a 8 quilòmetres, segons el Servei Català de Trànsit.
Durant unes hores només hi havia un carril obert en sentit sud, però cap a les 12 del migdia ja no quedava cap carril tallat i les retencions han anat a la baixa. En l'accident no s'han registrat ferits, segons el Servei d'Emergències Mèdiques, i en aquests instants i al llarg de la bona part del matí, com ja van ser habituals darrers inicis de la setmana, la xarxa viària catalana acumula diversos punts amb circulació lenta i algunes retencions en vies com l'A2, la B20, la C32, a més de la P7, sobretot a la zona de Barcelona. Tot i això, sense generar problemes greus a la circulació.
D'altra banda, el Ministeri d'Interior francès ha autoritzat avui la reobertura del coll de Banyuls i 3 passos fronterers més, el coll de Manrella, la ruta de la Vinyola i el camí d'Aix entre l'Empordà i la Cerdanya. Aquestes 4 carreteres estaven tallades des del gener del 2021 per combatre la immigració il·legal i l'amenaça terrorista.
Així ho ha explicat el comunicat de la Prefectura dels Pirineus Orientals, que arriba un dia abans de les eleccions europees i després de diversos mesos de protestes per part d'uns quants col·lectius catalans, entre els quals Esborrem Fronteres. El coll de Banyuls s'han realitzat fins ara mitja dotzena d'accions, com ara la retirada simbòlica de les pedres de grans dimensions que barraven el pas amb l'ajuda d'una excavadora l'any passat.
El tancament d'aquests 4 punts de passatge ha estat un problema sobretot per les localitats veïnes. Fins ara el trajecte entre Espolla i l'Alt Empordà i Banyuls de la Mareneda a Rosselló era de més d'una hora, amb un trajecte de 47 quilòmetres per Portbou i 68 pel Pertús, quan mitjançant aquest pas són només 20 quilòmetres, prop de mitja hora.
Finalment, des de la Prefectura dels Pirineus Orientals destaquen que en el context d'alt nivell de pressió migratòria a les fronteres, la cooperació policial entre França i Espanya es reforçarà encara més en el marc d'aquesta reobertura.
I un darrer punt en termes de mobilitat, ja que una cadena humana formada per unes 1.500 persones s'ha unit aquest migdia per reclamar la connexió en metro de la Trinitat Nova amb la Trinitat Vella a Barcelona.
A més d'una reivindicació festiva i amb el pont de Sarajevo com a anexa d'unió, els veïns de la zona aposten per l'ampliació de la L3 de Trinitat Nova fins a Trinitat Vella amb un túnel que no arribaria als 900 metres de longitud. Es tracta d'un projecte necessari, justificat i que ja està previst al pla d'infraestructures, ha recordat Paco Flores, membre de la iniciativa La Trinitat per la mateixa via. El mateix Flores ha recalcat que no té sentit que per anar d'una banda a l'altra del districte hagin de fer transport a Plaça Catalunya.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys acusat d'una agressió sexual.
Els fets van passar aquest divendres a la nit a l'exterior del recinte del Parc del Fòrum, on aquest cap de setmana se celebra el Xer Festival i on l'arrestat havia fet presumptes tocaments. La detenció es va fer cap a 11:45 de la nit.
D'altra banda, els Mossos han desmantellat una plantació de marihuana en una casa de Sant Antoni de Vilamajor, al Vallès Oriental.
Segons ha informat la policia catalana, s'han detingut 2 homes i una dona acusats de tràfic de drogues i de defraudació de fluid elèctric. Els 2 homes tenien 19 i 26 anys, respectivament, i la dona 58. L'operatiu es va fer el passat 4 de juny i en la plantació es van intervenir fins a 2.300 plantes i 4.000 euros en efectiu.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí, perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat i som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Parlem del clima, alerta, perquè es preveuen precipitacions importants aquest cap de setmana, especialment això sí a partir d'aquesta nit de dissabte i diumenge i durant la jornada de demà, fet pel qual el Servei Meteorològic de Catalunya avisa de perill per intensitat de pluja i Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat.
Aquesta nit serà el punt de partida de l'episodi d'inestabilitat. Començaran les pluges pel nord-oest i demà s'estendran per tot el país, també al sud i a ponent. Aniran acompanyades de fortes ratxades de vent i no es descarta calamarsa o pedra en alguns indrets, tampoc alguna gotellada o xàfec poc rellevant a Barcelona.
En aquest sentit, la sequera comença a quedar enrere gràcies a l'aigua que ha caigut les últimes setmanes, però no seria prudent assegurar que ha acabat.
Les previsions són esperançadores pel que fa aquest proper estiu, però cal sempre més pluja per compensar l'augment de les temperatures que hi ha any rere any. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, en Martí Palau.
Les últimes pluges han revertit una situació de sequera que havia arribat a límits perillosos a la comarca i arreu del país. La tendència ara ha canviat i es preveu una entrada a l'estiu amb força pluja, la qual cosa servirà perquè els pantans i rius tornin a tenir bones reserves. Ha estat un cicle de sequera de 3 anys, però ara no s'ha de baixar la guàrdia perquè encara falta molta pluja. Parla Ramon López, observador meteorològic.
He de dir que en principi seria una sequera típica com qualsevol altra. Vull dir, aquí en aquest país, per desgràcia o per sort, no? Tenim cicles de sequera i cicles humits, i en aquest cas ens han tocat 3 anys. I ara semblaria que la cosa s'està ja revertint, portem un cicle més plujós des de que va acabar l'hivern i esperem que no es tanqui l'aixeta de nou i que puguem continuar així, no?
Anteriorment hi ha hagut altres episodis de sequera al país, però cadascun té les seves particularitats. El 2008, per exemple, la sequera va acabar amb un mes de maig extremadament plujós, unes condicions que no hi ha avui dia.
En principi, aquí hem d'alertar, no? Això és una baixada de guàrdia, no? Perquè és cert, ha plogut bastant, però no suficient. Vull dir, hauria de ploure més, hauria de ploure més. El 2008, per exemple, vam tenir una sequera també bastant maca, no? De 3 anys també, 2 anys, i es va posar fi en res, en un mes de maig, que va ser molt, 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 molt plujós, i els cabdals dels rius van pujar moltíssim, però no tenia res a veure amb aquest any. Aquest any està plovent bastant, però ni de casualitat com el 2008 en aquell moment, eh?
Si les pluges continuen apareixent com en les darreres setmanes, serà una bona notícia pel territori i es podrà deixar enrere aquest període de sequera.
L'Escaldàrium de Caldes de Montbui anuncia que farà servir aigua termal en les activitats i espectacles amb aigua degut a aquesta situació de sequera. Des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
L'Escaldàrium, la festa del foc i de l'aigua de Caldes de Montbui, farà servir aigua termal pels espectacles en què es llença aigua. La direcció de l'esdeveniment així ho ha decidit, d'una banda per estalviar aigua de boca i de l'altra per potenciar un dels emblemes del municipi, l'aigua termal. El cap de bombers de Caldes i responsable de l'aigua de l'Escaldàrium, Jordi Soler, explica que l'agafaran de la font del Lleó i que hi aplicaran tractaments per poder utilitzar-la.
El motiu principal és per la sequera que està patint el país i, a més, a part de l'estalvi d'aigua, doncs també el fet d'utilitzar aigua termal li dona més sentit a la festa. Doncs, com sabeu, la història de l'Escaldàrium és la fusió del foc i l'aigua, la fusió del bé i el mal. Això suposa que a nivell tècnic i logístic ens dona molta més feina, doncs perquè hem d'omplir uns dipòsits d'aigua 2 dies abans perquè es refredi i hem de fer un petit tractament en aquesta aigua, segons les autoritats sanitàries ens indiquen.
La 30a edició de l'Escaldàrium tindrà lloc els 2 primers caps de setmana del mes de juliol i s'espera que de nou aplegui milers de persones.
Pacients amb càncer han demanat garanties per tornar al seu lloc de treball després de superar la malaltia i, en cas de no poder-ho fer, per prescripció mèdica, que s'agilitzin els tràmits per poder obtenir una incapacitat.
És una de les reivindicacions que s'han dut a terme en el marc del 3er Congrés de Persones amb Càncer i Familiars de Catalunya, que se celebra a la Llotja de Lleida aquest dissabte. Unes 400 persones, entre pacients oncològics, familiars i professionals sanitaris, participen a la jornada que esdevé un espai de trobada gratuït. En aquest sentit, el programa del Congrés compta amb conferències i taules rodones entorn la malaltia, així com tallers de nutrició i de suport i gestió emocional, entre d'altres.
D'altra banda, Palamós celebra avui la 9a Fira de la Gamba amb molta varietat culinària.
El Port Pesquer és l'escenari d'aquesta festa del producte estrella de la gastronomia d'aquest municipi del Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Riba.
La gamba de Palamós és famosa arreu del món. La qualitat d'aquest crustaci, certificada amb la marca de garantia, mereix un esdeveniment a l'alçada del seu inconfundible i deliciós sabor. Des de fa 9 anys, Palamós celebra la Fira de la Gamba al Port. S'espera que un nombrós públic degusti avui uns 200 quilos de gamba de Palamós cuinada a la planxa i amb moltes altres preparacions. Sílvia Romero, cap de l'àrea de promoció econòmica i turisme de l'Ajuntament de Palamós, parla d'algunes d'aquestes propostes.
Amb molts tastets, de molta manera diferent de cuinar-la, eh? Des del suquet, l'arròs o els fideus en gamba, que són són plats tradicionals fets amb gamba mitjana de Palamós, plats molt més sofisticats, no? Com, no ho sé, jo, hi ha propostes com una blanqueta de pollastre a baixa temperatura amb gamba de Palamós, o uns peus de porc amb gambes.
El programa de la Fira de la Gamba de Palamós també inclou una varietat d'activitats gratuïtes, com visites guiades a les barques del port, a la subhasta del peix o show cookings.
Obrim plana cultural. Sitges continua aquest vespre i nit la festa del Pride de l'Orgull LGTBI. El passeig marítim de la localitat del Garraf és on està instal·lat des de dimecres i fins demà diumenge el Sitges Pride Village, on es concentra la celebració.
Cada dia, des de les 8 del vespre fins a la matinada, es viuen actes sobre un escenari. Són més de 80 propostes en els 5 dies del Pride. Avui el protagonisme és per l'emblemàtica cursa de talons alts, que es recupera després de 10 anys d'absència i que té lloc al costat del mateix passeig marítim. A 4:45 de la tarda arrencarà l'escalfament, a les 5 i a les 6 les curses, amb el posterior lliurament de premis. Tot plegat servirà per donar el tret de sortida als actes de l'orgull d'aquest dissabte a Sitges.
D'altra banda, la Fundació Les Voltes de Girona ha organitzat un any més la Fira del Llibre Infantil i Juvenil a la ciutat, en la que és la seva 8a edició. Des de les 10 del matí d'aquest dissabte, a la plaça del Vi es pot gaudir de diferents tallers i espectacles.
La jornada s'allarga fins a les 8 del vespre amb una programació d'activitats constants. A més, al llarg d'aquest matí hi han estat signant llibres diversos autors destacats, com Martí Gironell, Carla Sala, Dolça Alcanyís, Ferran Casas a Ponsa, Sandra Ferrer, Anna Pujol o Joan Codina Negra. El darrer repetirà aquesta tarda, quan també s'hi trobaran altres noms com Roger Tarrés, Joan Jailé o Dolça Cos.
D'altra banda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls actua aquest dissabte a 7:45 del vespre a la plaça del Fòrum de Tarragona per participar a la segona edició de la Diada 1885, que pretén reivindicar la història i els orígens dels xiquets locals. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Adrià Duc.
Els rosats esperen aprofitar la darrera actuació abans del cicle festiu de Sant Joan amb l'objectiu de consolidar la gamma alta de 8. Tampoc es descarta que pugui aparèixer en escena el 4 de 9 amb folre, estructura que van desmuntar la setmana passada al Vendrell. La colla anfitriona, els Xiquets de Tarragona, vol aprofitar l'ocasió per, com a mínim, repetir el 3 de 8, el 4 de 8 i el 5 de 8, tres castells que van ajuntar el passat 18 de maig a la plaça de l'Oli de Valls. Fins i tot no renuncien a estrenar el 3 de 9 amb folre castell, que fa setmanes que té una bona evolució al pati d'assaig.
Notícies en xarxa. Esports.
En bàsquet, Roger Grimau no continuarà com a entrenador del Barça de bàsquet la propera temporada, segons ha fet oficial el club blaugrana aquest matí en un comunicat. El Barça ha decidit rescindir el contracte de Grimau, que el vinculava a l'entitat fins al 30 de juny del 2025.
Grimau es va fer càrrec del primer equip aquesta temporada i marxa amb un total de 84 partits dirigits entre la Lliga Endesa, l'Eurolliga, la Copa del Rei, la Supercopa i la Lliga Catalana. El balanç és de 53 victòries i 31 derrotes i l'únic títol aconseguit va ser el de la Lliga Catalana.
D'altra banda, el Força Lleida juga aquest vespre a 8:45 a Madrid la semifinal de la Final Four per l'ascens a la Lliga CB contra el San Pablo Burgos. Des d'UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Si ens entrem en dinàmiques i en el nivell ofert al llarg de la temporada regular, l'ICG Força Lleida i el San Pablo Burgos, protagonistes en la semifinal de demà a 8:45 del vespre, són els equips que millor han arribat a la Final Four de Madrid. Ara bé, per nom, per recursos econòmics i perquè és l'anfitrió, el Movistar Estudiantes sembla que parteix amb un cert avantatge respecte al Tizona Burgos i els altres dos semifinalistes. Tot i aquest escenari, Nacho Varela, jugador de l'ICG Força Lleida, deixava clar que si els quatre equips han arribat a la Final Four és per algun motiu i que no hi ha un favorit respecte a la resta.
Bueno, yo creo que ahora los cuatro equipos tenemos, o sea, dices que no somos favoritos, pero yo creo que aquí cualquiera se lo puede llevar. Se ha demostrado que la Liga ha subido mucho el nivel, que los equipos son todos muy competitivos. Yo creo que en estas situaciones de Final Four, que puede pasar cualquier cosa, es complicado, pero nosotros vamos mentalizados de que haciendo nuestro juego, haciendo lo que venimos haciendo últimamente, tenemos muchas posibilidades de llevarnos el partido.
Centrant-nos en la semifinal contra el San Pablo Burgos, Nacho Varela no amagava que són els dos equips que arriben amb millor dinàmica, que s'han classificat per la via ràpida de Final Four i que protagonitzaran un gran partit.
Bueno, ellos cambiaron de entrenador, han terminado una buena racha con muchas victorias consecutivas, se le ve un equipo que muy con mucho ritmo, con mucha rotación, sabemos los jugadores de calidad que tienen, que aportan mucho a nivel ofensivo, entonces hay que estar preparado para tratar de detener esas armas ofensivas que tienen.
La primera semifinal serà la del Movistar Estudiantes contra el Tizona Burgos a 6:15 de la tarda, el San Pablo Burgos i CSG Força Lleida a 8:45 del vespre de diumenge, la gran final, a 6:00 de la tarda.
I el Barça d'en Boll juga aquesta tarda a 6:00 a Colònia a la semifinal de la Champions contra el Kiel Alemanya. En hoquei patins, a 1:00 d'aquest migdia ha arrencat la final del playoff pel títol de l'hoquei Lliga Iberdrola femenina, amb el primer partit en una eliminatòria al millor de 3 entre el Fraga i el Palau. De moment, ja a la segona part, Fraga 2, Palau 4. Demà diumenge diumenge a 7:45 arrenca la final del playoff per pujar precisament a l'Hockey Lliga Iberdrola, la màxima categoria femenina de l'hoquei patins estatal.
El Bigas i Riell s'enfronta a l'Alpicat amb el primer partit al Vallès.
El passat vespre es van disputar els tercers partits de les semifinals del playoff pel títol de la Parlem Hockey Lliga.
El Noia va perdre per 7-2 en el primer partit jugat a la pista del Liceo. Tot i això, el global és de 2-1 favorable pels catalans després dels dos triomfs assolits a l'Ateneu la setmana passada. Demà jugarà el quart partit també a Galícia a les 12 del migdia. Des de Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
El Noia Freixenet tindrà aquest diumenge al migdia la segona oportunitat de sentenciar a la Corunya l'eliminatòria de semifinals dels playoff i sumar el punt que li manca per certificar el passi a la gran final. Aquest divendres, en el tercer partit de la sèrie, poc va poder fer davant un Deportivo Liceu enrabiat i que va sortir amb molta força des del primer minut. En 7 minuts els gallecs ja es van posar amb 2 gols d'avantatge. El Noia va mantenir-li el pols als coruñesos durant el primer temps per arribar al descans amb un esperançador 3-2 amb dianes de Xavi Costa i Aleix Esteller. Però en el segon temps l'equip es va enfondrar amb una nova reacció fulgurant dels locals, molt intensos en defensa i implacables en atac, que van anar ampliant el marcador fins a un contundent 7-2. El Noia continua, però, per davant a l'eliminatòria, per 2-1. En cas d'una nova derrota al pavelló de Riazor, la sèrie tornaria dimarts vinent a Sant Sadurní per afrontar ja un cinquè i definitiu partit.
D'altra banda, el Barça va vèncer per 6-4 al Reus en el tercer partit jugat al Palau.
L'eliminatòria es posa per 2-1 pels blaugranes i tornarà demà a 1:15 al Baix Camp per jugar al quart partit.
També a l'Hockey Lliga, el Caldes ha confirmat avui que Arnau Martínez seguirà defensant la porteria de l'equip una temporada més. D'altra banda, en futbol, el filial del Barça juga aquesta tarda la tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. Ho farà a partir de 7:45 del vespre al Johan Cruyff davant l'Eivissa.
Recordem que els de Rafa Márquez van guanyar per 1-2 a l'anada i ho tenen tot de cara per passar l'eliminatòria. Si ho aconsegueixen, jugarien la final davant el vencedor del Còrdoba, Ponferradina. El Nàstic de Tarragona, per la seva banda, rebrà demà el Ceuta al nou estadi després d'haver empatat a 2 a l'anada.
Demà, qui també jugarà serà l'Espanyol a les 9 de la nit al Molinón, l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a primera contra l'Sporting de Gijón. La segona federació a Lleida confia en el valencià Marc García per substituir Viadero a la seva banqueta. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa. Edició migdia.
Every night for some
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies d'aquest dissabte de jornada de reflexió a l'estat espanyol de cara a les eleccions europees de demà. Els més de 2.900 col·legis electorals que s'obriran a les 9 del matí a Catalunya portaran a 5,7 milions de persones a votar. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia de nou, Adrià. Irlanda i a la República Txeca van votar ahir. Avui ho fan a Letònia, Malta i Eslovàquia, a més d'Itàlia.
D'altra banda, un jove de 18 anys, veí de Llagostera, ha mort atropellat aquesta passada mitjanit a la C-35 en terme del mateix municipi de Girona.
Amb aquesta víctima ja són 51 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
El Ministeri d'Interior francès ha autoritzat avui la reobertura del Coll de Banyuls i tres passos fronterers més, el Coll de Manrella, la Ruta de la Vinyola i el Camí d'Aix entre l'Alt Empordà i la Cerdanya.
Aquestes quatre carreteres estaven tallades des del gener del 2021 per combatre la immigració il·legal i l'amenaça terrorista, segons ha explicat la Prefectura dels Pirineus Orientals.
Moment ara per conèixer la previsió del temps i alerta perquè es preveuen precipitacions importants aquest cap de setmana, tot i que especialment a partir d'aquesta nit de dissabte a diumenge i el dia de demà, en principi més tranquil·la la jornada d'avui. Sergi Càrceles.
Aquest dissabte estem tenint altes temperatures, de fet avui s'arribaran a màximes superiors als 30 o 32 graus a les terres de Ponent i a la costa farà molta xafogor amb una humitat bastant elevada. El que també tindrem seran algunes ratxes de vent que arribaran fins als 50 km per hora i les pluges arribaran sobretot a l'extrem oest del país, és a dir, a l'interior terra endins, a partir del vespre. Seran ruixats que s'endinsaran i arribaran també a la Noguera, al Pirineu i Prepirineu a la matinada, i després, a la tarda, s'extendran amb bastanta força a l'àrea metropolitana de Barcelona i també a les comarques gironines. De fet, demà baixaran molt les temperatures respecte a avui.
N'estarem pendents en esports. En bàsquet, Roger Grimau no seguirà a la banqueta del Barça. El club ha decidit rescindir-li el contracte que el vinculava a l'entitat fins al mes de juny de l'any vinent, el 2025.
I en bàsquet, el Força Lleida juga aquest vespre a 8:45 a Madrid. La semifinal de la Final Four per l'ascens a l'ACB contra el Sant Pablo Burgos.
D'altra banda, el Barça d'en Boll juga aquesta tarda a les 6 a Colònia la semifinal de la Champions contra el Kiel Alemanya. En hoquei patins, a la 1 d'aquest migdia, ha arrencat la final del play-off pel títol de la hoquei Lliga Iberdrola femenina entre el Fraga i el Palau, de moment amb victòria per les palauenques. És la informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. Dissabte de jornada de reflexió a l'estat espanyol de cara a les eleccions europees de demà.
Els candidats opten per esvergir-se i descansar després d'una campanya en què alguns d'ells han recorregut força l'estat espanyol, mentre que altres han recorregut més Catalunya. Tots ells aprofiten el dia d'avui per fer el que menys han pogut fer, dedicar temps d'oci a estar amb la família o amb els amics. A més, alguns opten per fer alguna activitat cultural o esportiva, com ara anar al teatre, llegir, fer un cim o anar en bicicleta.
A Irlanda i a la República Txeca van votar ahir. Avui ho fan a Letònia, Malta i Eslovàquia, a més d'Itàlia, que juntament amb la República Txeca són els únics països on es vota durant dos dies.
Els europeus han d'escollir els 720 representats al Parlament dels 27. En total, uns 370 milions de ciutadans estan cridats a les urnes en aquests comicis. A Catalunya han de votar 5.700.000 votants. Un de cada 100 votarà per primer cop.
El vot per correu en aquestes eleccions europees s'ha doblat respecte als anteriors comicis. Avui s'ha presentat el dispositiu que demà farà possible les votacions i de moment les xifres del vot exterior són més altes que en els comicis del 2014. Més de 592 espanyols ja han votat per correu.
A Catalunya s'habilitaran fins a més de 2.900 col·legis electorals, cobriran de 9 del matí fins a les 8 del vespre. És una informació de la nostra companya Norma Lebrero.
En aquestes eleccions, l'estat espanyol tindrà 2 eurodiputats més que les anteriors eleccions, 61 en total. Això és pel Brexit. Els parlamentaris de la Gran Bretanya ja no hi són i s'han repartit els seus escons entre els països membres. Fins avui, 592.000 espanyols ja han votat fent servir el vot per correu, una xifra que dobla les dades del 2014, les darreres eleccions europees que es van celebrar sense coincidir amb altres eleccions com municipals o autonòmiques. Un auguri del que podria passar amb la participació final, Respon Susana Crisóstomo, subsecretària del Ministeri d'Interior.
Hecha con esas elecciones europeas del 2014, el dato pues prácticamente sería el doble de los votos emitidos por correo. De ahí a aventurar el efecto sobre la participación total, pues mejor ser prudentes y esperar a tener los datos el día de mañana.
Alguns col·legis electorals d'altres països europeus no tanquen fins les 10 de la nit, com a Itàlia. És per això que demà no es començaran a donar resultats fins les 11 de la nit.
A partir d'aquesta hora, quan ja hagi tancat l'últim col·legi electoral italià, es començaran a saber els resultats. El repartiment definitiu d'escons, això sí, no se sabrà fins passats uns dies. Ens en dona més detalls Helena Puigdueta.
En aquests comicis cada estat vota els seus representants al Parlament Europeu, la cambra que aprova les normatives, les lleis, que afecten tota la ciutadania de la Unió Europea. En total, es presenten 33 candidatures i la majoria estan afiliades a un partit polític europeu. Actualment hi ha 7 partits que conformen el Parlament Comunitari. El Partit Popular forma part del grup dels populars europeus, el partit amb més escons, mentre que el PSOE és dins l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates, el segon partit amb més representació. Esquerra Republicana es troba al grup dels Verds, juntament amb Bildu i el BNG, mentre que Ciutadans i el PNB s'inclouen dins dels liberals, Renovar Europa i Podem al grup d'esquerres. Els tres eurodiputats de Junts per Europa, liderats per Carles Puigdemont, van optar per no adscriure's a cap grup, mentre que l'extrema dreta de Vox s'inclou dins dels conservadors i reformistes europeus, juntament amb la formació de la ultradretana italiana Giorgia Meloni. A Espanya, el PSOE va guanyar les darreres eleccions europees el 2019, mentre que a Catalunya el guanyador va ser Junts, amb una participació de prop del 61%. Un cop triats els nous eurodiputats, la nova legislatura començarà el 16 de juliol i en la primera sessió plenària el nou Parlament triarà un nou president o presidenta de la institució entre el 16 i el 19 de juliol.
Sigui quina sigui la majoria que es conformi al Parlament Europeu que surti d'aquestes eleccions, hi ha diversos reptes que haurà d'afrontar la Unió Europea per abordar el futur.
Entre els més rellevants, l'economia, el model d'integració i la política migratòria. N'hem parlat amb el professor Héctor Sánchez Margalef, investigador del Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, al CIDOB. És una informació de la nostra companya Carme Defez.
Un dels principals reptes que haurà d'encarar la Unió Europea és continuar sent competitiva davant de gegants com els Estats Units, que ha augmentat el seu proteccionisme, o la Xina. Per plantar cara a l'economia europea s'hauria d'adequar fent inversions que no tots els països estan disposats a fer.
Pocs països volen o s'han posicionat a favor d'ampliar el pressupost de la Unió Europea. I hi ha molts estudis que expliquen que les grans inversions que ha de fer la Unió Europea i els seus estats membres per ser competitius en aquest món en el que ens estem encaminant, no són suficients amb el pressupost europeu que tenim, no? I, per tant, s'hauria d'augmentar el pressupost per poder fer front a aquestes inversions. No hi ha acord amb això, per tant, un altre gran repte econòmic d'aquesta legislatura que ve és que quan es comencin a discutir el nou marc financer plurianual, es posi sobre la taula si realment es pot competir econòmicament amb la Xina i amb els Estats Units sense dotar de més múscul econòmic al pressupost de la Unió Europea.
Depenent de quina majoria es conformi a les eleccions europees, es podrien veure canvis d'escenaris importants, cedir sobirania a Europa o reforçar la dels estats, abordar l'ampliació europea de forma més conservadora o mantenir l'actual. La pujada de les forces d'ultradreta podrien canviar el rumb.
Ara mateix els caps d'estat i de govern que s'asseuen al Consell Europeu, és veritat que els que tinguin un partit de dreta radical competint en l'àmbit nacional poden tenir més reserves, diguéssim, a fer avenços en la integració europea perquè electoralment els pot penalitzar a nivell nacional. Per tant, és veritat que si en aquests últims 5 anys la integració europea ha avançat força, en aquests 5 anys que venen, és més difícil que la veiem avançar amb aquests passos tan ferms que hem vist fins ara.
El Parlament Europeu serà l'encarregat de legislar conjuntament amb el Consell de la Unió Europea. Aquestes institucions conviuen amb el Consell Europeu, integrat pels caps d'estat o de govern dels països membres, que estableix la direcció política i prioritats de la Unió. I la Comissió Europea, que és el principal òrgan executiu europeu i pot proposar noves lleis al Parlament i al Consell d'Europa.
A tot això, Adif i Mossos d'Esquadra reforçaran la vigilància de la xarxa de Rodalies per evitar que en la jornada electoral de demà diumenge es torni a repetir el caos ferroviari de la jornada electoral del 12 de maig, quan un robatori de coure va impedir el desplaçament normal de milers de ciutadans.
Adif i Mossos protegiran els punts clau de la xarxa ferroviària per garantir que no hi hagi cap manipulació ni incident que pugui dificultar la mobilitat dels ciutadans a la jornada electoral. Ferrocarrils de la Generalitat també reforçarà la seguretat a 18 punts del seu traçat.
Precisament aquesta matinada, un nou robatori de coure a les vies entre la Pobla de Montornès, el Tarragonès i l'Arbós, al Baix Penedès, ha provocat retards en 9 trens de llarga distància i AVE.
La circulació s'ha restablert cap a 11:45 del matí, però els trens afectats han patit un retard de 13 minuts de mitjana. El robatori ha afectat la línia del trajecte entre l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona i Barcelona Sants.
Parlàvem de mobilitat i hem de lamentar una nova víctima mortal a les carreteres catalanes. Un jove de 18 anys, veí de Llagostera, ha mort atropellat aquesta passada mitjanit a la C-35, en terme del mateix municipi del Gironès, quan anava a peu per la via.
El succés ha tingut lloc al punt quilomètric 95,9 d'aquesta via, en sentit Cassà de la Selva, quan, per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït un atropellament al vianant per part d'un cotxe que ha acabat amb la vida del jove. Els Mossos han rebut l'avís poc abans de la 1 de la nit i han desplaçat fins a 4 patrulles. També hi han assistit dues dotacions dels bombers, dues ambulàncies i la policia local. Amb aquesta víctima ja són 51 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Precisament un accident a la P7 amb un camió accidentat a Subirats, al Penedès, ha provocat un matí de retencions en aquesta zona en sentit sud, que han arribat a ser de fins a 8 quilòmetres, segons el Servei Català de Trànsit.
Durant unes hores només hi havia un carril obert en sentit sud, però cap a les 12 del migdia ja no quedava cap carril tallat i les retencions han anat a la baixa. A l'accident no s'han registrat ferits, segons el Servei d'Emergències Mèdiques. En aquests instants i al llarg de bona part del matí, com bé ja sent habitual els darrers inicis de cap de setmana, la xarxa viària catalana acumula diversos punts amb circulació lenta i algunes retencions en vies com l'A2, la B20, la C32, a més de l'AP7, sobretot a la zona de Barcelona, tot i que sense generar problemes greus a la circulació.
D'altra banda, el Ministeri d'Interior francès ha autoritzat avui la reobertura del Coll de Banyuls i tres passos fronterers més, el Coll de Manrella, la Ruta de la Vinyola i el Camí d'Aija, entre l'Alt Empordà i la Cerdanya. Aquestes quatre carreteres estaven tallades des del gener de l'any 2021 per combatre la immigració il·legal i l'amenaça terrorista.
Així ho explica el comunicat de la Prefectura dels Pirineus Orientals, que arriba un dia abans de les eleccions europees i després de diversos mesos de protestes per part d'uns col·lectius catalans entre els quals Esborrem Fronteres. Al Coll de Banyuls s'han realitzat fins ara mitja dotzena d'accions, com ara la retirada simbòlica de les pedres de grans dimensions que barraven el pas amb l'ajuda d'una excavadora l'any passat.
El tancament d'aquests quatre punts de passatge ha estat un problema sobretot per les localitats veïnes. Fins ara el trajecte entre Espolla, a l'Empordà i Banyuls, de la Merenda a Rosselló, era de més d'una hora, amb un trajecte de 47 quilòmetres per Portbou i 68 pel Pertús, quan mitjançant aquest pas són només 20 quilòmetres, prop de mitja hora.
Finalment, des de la Prefectura dels Pirineus Orientals destacant que en el context del nivell de pressió migratòria a les fronteres, la cooperació policial entre França i Espanya es reforçarà encara més en el marc d'aquesta reobertura.
Un darrer punt en mobilitat. Una cadena humana formada per unes 1.500 persones s'ha unit aquest migdia per reclamar la connexió en metro de la Trinitat Nova amb la Trinitat Vella, a Barcelona.
Enmig d'una reivindicació festiva i amb el pont de Sarajevo com a nexe d'unió, els veïns de la zona aposten per l'ampliació de l'L3 de Trinitat Nova fins a Trinitat Vella amb un túnel que no arribaria als 900 metres de longitud. Es tracta d'un projecte necessari, justificat i que ja està previst al pla d'infraestructures. Així ho ha recordat Paco Flórez, membre de la iniciativa La Trinitat per la mateixa via. El mateix Flórez ha recalcat que no té sentit que per una banda a l'altra del districte hagin de fer transbord a la plaça de Catalunya.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys acusat d'una agressió sexual.
Els fets van passar aquest divendres a la nit a l'exterior del recinte del Parc del Fòrum, on aquest cap de setmana se celebra el Cher Festival i on l'arrestat estava fent presumptament tocaments. La detenció es va fer cap a 11:45 de la nit.
D'altra banda, els Mossos han desmantellat una plantació de marihuana en una casa de Sant Antoni de Vilamajor, al Vallès Oriental.
Segons ha informat la policia catalana, s'han detingut dos homes i una dona acusats de tràfics de drogues i defraudació de fluid elèctric. Els dos homes tenen 19 i 26 anys i la dona 58. L'operatiu es va fer el passat 4 de juny i en la plantació es van intervenir fins a 2.300 plantes i 4.000 euros en efectiu.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí, perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat i som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Parlem del clima, alerta, perquè es preveuen precipitacions importants aquest cap de setmana, especialment a partir d'aquesta nit de dissabte, diumenge i durant la jornada de demà, fet pel qual el Servei Meteorològic de Catalunya avisa de perill per intensitat de pluja i Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat.
Aquesta nit serà el punt de partida de l'episodi d'inestabilitat. Començaran les pluges pel nord-oest i demà s'estendran per tot el país, també al sud i a ponent. Aniran acompanyades de fortes ratxes de vent i no es descarta que la mar s'operi en alguns indrets, tampoc alguna gotellada o xafac poc rellevant a Barcelona.
La sequera comença a quedar enrere gràcies a l'aigua que ha caigut aquestes últimes setmanes, però no seria prudent assegurar que ha acabat.
Les previsions són esperançadores pel que fa aquest proper estiu, però sempre cal més pluja per compensar l'augment de les temperatures que hi ha any rere any. Des de Ràdio Ripoll ens ho explica Martí Palau.
Les últimes pluges han revertit una situació de sequera que havia arribat a límits perillosos a la comarca i arreu del país. La tendència ara ha canviat i es preveu una entrada a l'estiu amb força pluja, la qual cosa servirà perquè els pantans i rius tornin a tenir bones reserves. Ha estat un cicle de sequera de 3 anys, però ara no s'ha de baixar la guàrdia perquè encara falta molta pluja. Parla Ramon López, observador meteorològic.
He de dir que en principi seria una sequera típica com qualsevol altra. Vull dir, aquí en aquest país, per desgràcia, o per sort, no? Tenim cicles de sequera i cicles humits, i en aquest cas ens han tocat 3 anys. I ara semblaria que la cosa s'està ja revertint, ja portem un cicle més plujós des de que va acabar l'hivern, i esperem que no es tanqui l'aixeta de nou i que puguem continuar així, no?
Anteriorment hi ha hagut altres episodis de sequera al país, però cadascun té les seves particularitats. El 2008, per exemple, la sequera va acabar amb un mes de maig extremadament plujós, unes condicions que no hi ha avui dia.
En principi, aquí hem d'alertar, no? Això és una baixada de guàrdia, no? Perquè és cert, ha plogut bastant, però no suficient. Vull dir, hauria de ploure més. El 2008, per exemple, vam tenir una sequera també bastant maca, no? De 3 anys també, 2 anys, i es va posar fi amb res en un mes de maig, que va ser molt, 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 molt plujós, i els cabdals dels rius van pujar moltíssim, però no tenia res a veure amb aquest any. Aquest any està plovent bastant, però ni de casualitat com el 2008 en aquell moment, eh?
Si les pluges continuen apareixent com en les darreres setmanes, serà una bona notícia pel territori i es podrà deixar enrere aquest període de sequera.
La xarxa d'abastament d'aigua de Sant Cugat del Vallès rebrà una injecció d'11,3 milions d'euros gràcies a un pla d'inversió aprovat per l'Ajuntament.
El gruix de les obres, que aniran a càrrec de Sorea i s'executaran aquest any i el vinent, servirà per renovar els trams de la xarxa que tenen fuites i implantar la telefactura a tots els comptadors de la ciutat. Des de Cugat Media, Sergio Morales.
Amb aquesta tecnologia, cada usuari sap el seu consum i pot detectar amb rapidesa, per tant, possibles avaries i fuites. Gerard Riba és el cap de la secció de manteniment urbà de l'Ajuntament.
El nostre objectiu és el 100%. Actualment estem al voltant del 25%, però en els darrers mesos estem col·locant al voltant de 1.000 comptadors en llars privades, especialment en aquest sentit. Vull dir que estem, ja estem en marxa, estem parlant del voltant de 35.000 abonats o molt, doncs, però el número al voltant de 1.000 s'estan col·locant cada mes.
Les obres no suposaran un cost afegit per a la ciutadania ni per a l'Ajuntament, ja que es finançaran amb la part de la tarifa de l'aigua que es reserva per a inversions.
Un total de 338 voluntaris han recollit aquest mateix dissabte fins a gairebé 230 quilos de residus a les platges de Barcelona en 2 hores. L'acció forma part d'una jornada col·laborativa amb què l'Ajuntament ha celebrat el Dia Mundial dels Mars i l'Oceà.
Durant el matí, els participants han tret 52 quilos d'envasos, 23,9 quilos d'orgànica, 21,4 quilos de vidre i 6 quilos de paper, entre d'altres. També s'han retirat del litoral barceloní fins a 16.484 borilles de cigarreta, una cadira i una dessuadora. Aquesta iniciativa ha donat el tret de sortir d'una jornada d'activitats, jocs i tallers que busca la conscienciació en aquest àmbit sota lema Estimem el mar i les platges.
Són les 2:48, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. La Fundació Carulla ha lliurat avui els Premis Valdiri que reconeixen els projectes transformadors de l'escola catalana. S'han entregat al Museu Terra de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, i en concret s'han reconegut una trentena de centres pel foment de la llengua a través de propostes artístiques. Ens ho explica el Gerard Bosch des de l'Espluga FM Ràdio.
El lliurament dels Valdiris s'ha celebrat aquest dissabte al migdia al Museu Terra, que es consolida com la seu de l'acte d'entrega dels reconeixements de la Fundació Carulla. S'han guardonat 8 projectes d'arts i llengua i 20 experiències d'aula. Justament, la intenció de la Fundació Carulla és la d'impulsar nous projectes educatius a través de l'art. Així ho explicava la directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve.
Trobar aquelles iniciatives que estan posant les arts al centre de l'educació per transformar l'escola i sobretot per donar resposta als nous reptes educatius, un dels quals és situar els infants i joves com a actors del canvi i com a creadors.
Enguany els Premis Valdiri han estrenat un nou reconeixement, el de l'Escola Transformadora, que ha valorat la tasca de l'Institut de Can Uriac de Sabadell. Durant tot el matí, el Museu Terra de l'Espluga de Francolí també ha ofert activitats en clau de l'educació per la sostenibilitat.
D'altra banda, parlem ara, obrim el bloc cultural. Sitges continua aquest vespre i nit la festa del Pride de l'Orgull LGTBI al passeig marítim de la localitat del Garraf, és on està instal·lat des de dimecres i fins demà diumenge el Sitges Pride Village, on es concentra la celebració.
Cada dia, des de les 8 del vespre fins a la matinada, es viuen actes sobre un escenari. Són més de 80 propostes en els 5 dies del Pride. Avui el protagonisme és per l'emblemàtica cursa de talons alts que es recupera després de 10 anys d'absència i que té lloc al costat del mateix passeig marítim. A 4:45 de la tarda arrencarà l'escalfament, a les 5 i a les 6 a les curses, amb el posterior lliurament de premis, i tot plegat servirà per donar el tret de sortida als actes de l'Orgull d'aquest dissabte.
D'altra banda, Lola Índigo va tancar aquesta passada nit la primera jornada de la 6a edició del Share Festival Negrita, que se celebra al Parc del Fòrum de Barcelona fins demà diumenge.
Va ser un dels caps de cartell d'aquest divendres juntament amb el cantant i compositor portorriqueny Mike Towers, que va repassar els seus grans èxits damunt l'escenari. El Share Festival va rebre en el primer dia de festival fins a 20.000 persones que van ballar a ritme de música urbana des de primera hora de la tarda. Aitana, que era la voz Julieta o Chanel, també actuarà en aquesta edició del 2024, que ha estrenat un segon escenari.
Moment ara per parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem els esports parlant d'hoquei patins, perquè a la una d'aquest migdia ha arrencat la final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Iberdrola femenina amb el primer partit en una eliminatòria al millor de 3 entre el Fraga i el Palau.
Anem en directe fins a Fraga per saber com ha anat aquest primer xoc. Ahir tenim el nostre company 2-1 Lleida Ràdio, el Fran Balanyà. Fran, molt bon dia, explica'ns.
Molt bona tarda ja. Doncs acabar fa pocs minuts, temporada aquest primer round, podríem dir així, el Palau, amb un resultat contundent de 2-7 que no reflecta aquest partit en què, per exemple, s'han vist 30 faltes. Molt intens, i que el Palau ha estat molt millor a la primera meitat. A la segona, el Fraga ha canviat la seva metodologia de joc, però hi ha hagut un nom propi, que té cap mena de dubte, però amb la busquem ara els mitjans de comunicació, que és Laura Putueta, perquè d'aquests 7 gols visitants, 6 els ha fet ella. I és una situació, podríem dir-ho així, excepcional, perquè Laura Putueta, en tota la fase regular, només havia anotat 12 dianes, per tant, la meitat amb un sol partit en aquest primer round que s'emporta, com dèiem, el Palau, que ara jugarà dijous, i si cal un tercer partit, el dissabte.
Gràcies, Fran. D'altra banda, demà diumenge a 8:15 arrenca la final del play-off per pujar a l'hoquei Lliga Iberdrola, la màxima categoria femenina de l'hoquei patins estatal.
El Vigas i Riell s'enfronta a l'Alpicat amb el primer partit al Vallès.
D'altra banda, el passat vespre es van disputar els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol de la Parlem Hoquei Lliga.
El Noia va perdre per 7-2 en el primer partit jugat a la pista del Liceo, i tot això, el global és de 2-1 favorable als catalans després dels dos triomfs assolits a l'Ateneu la setmana passada. Demà es jugarà el quart partit, també a Galícia, a les 12 del migdia.
D'altra banda, el Barça va vèncer per 6-4 al Reus en el tercer partit jugat al Palau.
L'eliminatòria es posa 2-1 pels blaugranes i tornarà demà a 1:15 al Baix Camp per jugar el quart partit. Des de la nova ràdio de Reus, ens explica l'Aleix Pérez.
El Reus Deportiu no ha pogut mantenir la bona dinàmica i ha perdut per 6-4 en el tercer partit de les semifinals pel títol davant el Barça. Els blaugranes han sortit incisius i han arribat a posar-se 3 gols per davant. Obra de Pau Bargalló, Joao Rodríguez i Ignacio Labart. La reacció, però, ha arribat amb les dianes d'Aragonès i Diego Rojas, que han fet somiar els desplaçats reusencs. Tot i així, el Barça s'ha mantingut ferm i ha ampliat l'avantatge fins al 5-2, amb dianes novament de Bargalló i Labart. Marc Julià ha tornat a retallar distàncies, però Bargalló, colossal, ha posat al 6è. Diego Rojas només ha pogut firmar l'últim gol per demostrar que els reusencs poden competir de tu a tu amb el favorit al títol. Jordi García és l'entrenador del Reus Deportiu.
Hem fet un gran esforç contra un rival que ho tenia molt clar avui, que ens ho ha ficat molt difícil, i està amb la nostra gent, omplirem el pavelló segur. apretarem des del principi i intentarem igualar aquesta eliminatòria i fer-la llarga, que és el que volem.
El partit del diumenge al Palau d'Esports serà un tot o res per reusencs, que necessiten imposar-se per forçar el cinquè partit.
D'altra banda, en bàsquet, Roger Grimau no continuarà com a entrenador del Barça la propera temporada, segons ha fet oficial el club blaugrana aquest matí en un comunicat. El Barça ha decidit rescindir el contracte de Roger Grimau, que el vinculava a l'entitat fins al 30 de juny del 2025.
Grimau es va fer càrrec del primer equip aquesta temporada i marxa amb un total de 84 partits dirigits entre la Lliga Endesa, l'Eurolliga, la Copa del Rei, la Supercopa i la Lliga Catalana. El balanç de 53 victòries i 31 derrotes i un únic títol aconseguit, el de la Lliga Catalana.
Mentre que el Força Lleida juga aquest vespre a 8:45 a Madrid la semifinal de la Final Four per l'ascens a l'ACB contra el San Pablo Burgos. En handbol, el Barça juga aquesta tarda a les 6 a Colònia la semifinal de la Champions contra el Kiel alemany. I en futbol, el filial del Barça juga aquesta tarda la tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. Ho farà a partir de 8:45 del vespre al Johan Cruyff davant l'Eivissa.
Recordem que els de Rafa Márquez van guanyar per 1-2 a l'anada i ho tenen tot de cara per passar. Si ho aconsegueixen, jugarien la final davant el vencedor del Córdoba Ponferradina. El Nàstic rebrà demà el Ceuta al nou estadi després d'empatar a 2 a l'anada.
I avui es juga també l'anada de la final del play-off d'ascens a tercera federació des de Lliga Elit.
Enfronta l'Atlètic Lleida i el Figueres, l'anada aquesta tarda a partir de les 4 al Segrià. Des d'UAU Lleida Ràdio ens explica en Sergi Guiu.
Els dos equips que no tenen el factor camp a favor en la primera eliminatòria d'ascens a tercera Reial Federació Espanyola de Futbol, el Figueres i l'Atlètic Lleida, han estat els dos finalistes en aquesta lluita per aconseguir ascendir de categories. De tants, van superar 1-0 i 0-1 a qui arribava els play-off com a tercer classificat, el Vic, mentre que el Figueres va fer bo el 2-1 a casa seva per, amb l'empat a 1 al camp de l'Horta, aconseguir el bitllet per l'eliminatòria final de dissabte. Avui mateix, a la capital del Segrià, hi haurà la primera prova de foc, mai millor dit, a les 4 de la tarda, el Ramon Farrús, de la capital del Segrià, de Lleida. Partit d'anada de l'eliminatòria final per ascendir a tercera federació.
Demà jugarà l'Espanyol a les 9 de la nit al Molinón l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a primera contra l'Sporting de Gijón. Ni a segona federació, el Lleida Esportiu confia en el valencià Marc García per substituir Ángel Viadero a la banqueta.
El tècnic de 34 anys entra en l'Alcira de segona federació les darreres campanyes, mentre que Xavi Molí renova com a entrenador de la Unió Esportiva Sant Andreu. El tècnic de Manlleu continuarà comandant l'equip des de la banqueta una temporada més.
Mentre que Mariona Caldentei jugarà demà l'últim partit amb el Barça a casa, el Johan Cruyff contra el Betis.
La davantera de Felanich marxarà del club blaugrana després de 10 anys, més de 300 partits, 114 gols i 25 títols.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that
cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Eric Rosique. Aquesta mitjanit va acabar la campanya de les eleccions europees.